El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
La solidaritat pot mostrar-se de moltes maneres diferents, col·laborant amb entitats diferents, participant d'activitats solidàries, però aquest cap de setmana s'hi suma una nova opció, remullant-se a les piscines. És una nova edició del Mullat per l'esclerosi múltiple, una jornada per recollir fons i donar a conèixer aquesta malaltia que s'estima que afecta uns 9.000 catalans. En parlem aquesta hora amb la Rosa Masriera, que és la directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia, què tal?
28a edició del Mullat per l'esclerosi múltiple. Es diu ràpid, però entenc que cadascuna de les edicions doncs, porta molta feina, però entenc que aquesta, en plena pandèmia, deu ser encara més complexa, no?
Doncs sí, la veritat. No és gens fàcil, però estem molt optimistes, perquè de fet ja estem molt millor que l'any passat, i això vol dir que encara que estem en una situació de prudència, però anem recuperant certa normalitat. O sigui, de fet, de les 150 piscines que només teníem confirmades com a data d'avui, diguéssim, l'any passat, aquest any ja en tenim 415, no? Per tant, bueno, això és un senyal de que tot es normalitza i de que poquet a poquet doncs, arribarem en el punt on estàvem abans.
Clar, de fet, de Sabadell, quantes piscines teniu incloses en aquest cas?
Doncs mira, ara tenim el Club de Tenis Sabadell i tenim el Sabadell Unió Esportiva. O sigui que aquestes dues participaran en el Mullat.
Sabadell Unió Esportiva, les piscines Joan Serra, per tant, també part d'aquest Mullat per l'esclerosi múltiple. Ens sorprenia no veure la clàssica a la bassa, on en aquest cas de Sabadell es fa el gran salt. No sé si heu parlat amb l'Ajuntament de Sabadell per si hi ha alguna problemàtica per no haver inclòs aquest equipament o deixeu molt la lliure elecció de cada municipi i com pot fer la gestió pròpia de l'activitat, diguéssim.
Bueno, pot ser que encara s'afegeixin més piscines, eh? O sigui, ara tenim aquestes que són ja les confirmades, però nosaltres, o sigui, si la gent entra a la pàgina de mullat.fent.es, doncs podrà veure quines piscines realment el dia 11 doncs, ja estan donades d'alta. I pot ser que moltes més piscines de les que us he esmentat ara aquí, doncs també les tinguem disponibles el diumenge.
Doncs n'estarem pendents. A més, hem llegit que hi ha la possibilitat de no fer el Mullat concretament el dia que toca, per dir-ho d'alguna manera, aquest diumenge, sinó buscar un altre dia per fer-ho.
Bueno, no, o sigui, el Mullat serà l'11 de juliol, o sigui, aquesta és la data principal, no? El que passa és que el Mullat l'allargarem ben bé fins al setembre. Amb la qual cosa, per exemple, aquesta setmana, aquest cap de setmana passat, ja hem tingut 3 o 4 piscines que han preferit fer el Mullat aquest cap de setmana. I llavors, durant el mes d'agost doncs, i juliol, doncs, seguirem tenint també piscines que ho aniran fent durant aquella època. No? El que passa és que bueno, sempre ens agrada doncs, tenir un dia que sigui aquell dia el de la celebració. Però, com et deia, encara hi ha alguns dubtes, no? Encara hi ha algunes coses tipus de mesures que fan que no puguem arribar al 100% que estàvem el 2019, que eren pràcticament 630 piscines, no? Llavors, doncs, bueno, poquet a poquet hi anem arribant i jo crec que ho anirem normalitzant. I el que s'agraeix moltíssim és que les pròpies piscines doncs, et diguin, bueno, potser ara pel dia 11 no arribo, però compte-hi de cara a l'agost i ho anem parlant i ja ho anirem organitzant.
Ho fèieu habitualment també, això de donar aquest espai molt més llarg, o és una mesura Covid, per dir-ho d'alguna manera?
Bueno, sempre hem donat la flexibilitat de que les piscines que ens havien dit que sí, doncs poguessin, per exemple, mantenir el material doncs, durant més dies, no? I que això ja ho fem des de fa 2 o 3 anys, i que ho poguessin vendre doncs, també durant el mes d'agost, no? Perquè ara ens deien, bueno, si ha fet mal temps, o si hi ha hagut alguna incidència, doncs bueno, que ho poguéssim allargar. Però ara encara és més significatiu, o sigui, de fet, el que et deia ara, no? Per exemple, l'any passat et parlava d'aquestes 150 piscines, però quan vam tancar l'any, vam tancar amb 300. És a dir, que a data 11 pràcticament eren la meitat de les que realment després van acabar fent un Mullat també semipresencial, no? Per tant, doncs, bueno, clar, amb el Covid doncs, encara és més evident aquest ajut, no? que d'alguna manera va bé i flexibilitza.
I en aquest sentit, ara parlaves d'aquesta semipresencialitat, de fet és una altra de les propostes que feu aquest any, no? A banda de la participació pròpia del Mullat al dia del Mullat, no? O el dia que es decideixi doncs, fer aquesta participació, també hi ha tota una part de virtualitat a l'hora doncs, de poder accedir o de poder fer alguna donació, no? Per la campanya.
Sí, exacte. De fet, bueno, tots ho diem, no? Que aquesta pandèmia doncs, ens ha obert el món a aquestes possibilitats virtuals I com et deia, doncs, entrant a la pàgina mullat.fem.es, doncs pots també fer una compra online o pots participar en el que és la campanya d'una forma virtual sense haver-te de desplaçar a la piscina.
En aquesta compra online és de marxandatge, bàsicament?
Sí, 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 sí. És una, o sigui, aquest any doncs, tenim la Judit Canela, no?, que és una dissenyadora d'aquí de Barcelona, doncs, que ens ha fet un disseny molt especial, molt xulo, i llavors doncs, hi tindrem pues, tovalloles, bosses, necessers, llibretes, o sigui, una miqueta de tot perquè bueno, la gent també pugui gaudir de la contraprestació de la seva participació.
Amb tota aquesta campanya, amb aquesta iniciativa, que per cert, com va néixer? D'on va sortir la idea de dir ens mullarem, saltarem a la piscina per fer aquesta conscienciació?
Doncs mira, fa aproximadament 30 anys, quan la Fundació va començar, doncs ja hi havia una iniciativa on hi havien, bueno, doncs, a Brussel·les, on hi havien unes empreses que es mullaven i feien com una mena de repte, no?, amb una piscina. Llavors, bueno, vam agafar una miqueta aquesta idea es va desenvolupar, es va portar al nostre territori i a la nostra manera de fer, i bueno, i aleshores doncs, va començar amb molt poquetes piscines, em sembla que el primer any van ser unes 30 o 40 piscines, i fins a data d'avui, que avui el mullat també ja no és només la piscina, no?, sinó que s'estan fent caminades, s'estan fent travesses de mar, tenim els restaurants que es mullen, tenim l'oli del mullat, és a dir, clar, al final ja va una mica més enllà del que és la pròpia piscina, però bueno, l'essència al final és mullar-se, perquè mullar-se per les persones amb esclerosi, o sigui, veiem aquí com un doble significat, no?, per una part el significat que les pròpies persones amb esclerosi múltiple quan estan a l'aigua, doncs és una situació com molt bona per ells, o sigui, es senten millor, tenen menys dolor, no? Per tant, bueno, això significa una mica doncs, aquesta situació com a més agradable. I després doncs, la part d'interpel·lar a la població, no?, amb aquesta paraula mullat, no?, d'alguna manera doncs, interpel·la a que la gent participi i que s'afegeixi en aquesta campanya.
Per tant, aquest doble sentit que ja us va anar bé, no?, també quan veu trobar aquesta proposta que deies que veu portar a casa nostra, ara fa això, fa aquests 30 anys, 28a edició, com dèiem, del Mullat enguany. Els diners que recolliu, per què han de servir, Rosa?
Sí, mira, nosaltres tenim tota una organització des de fa aquests 30 anys doncs, que treballa en diferents línies, no? Per una part, nosaltres doncs, col·laborem amb la recerca perquè encara és una malaltia que no té cura. Després té una part molt important que seria doncs, oferir tota una sèrie de serveis, no?, per acompanyar la persona que és diagnosticada aquesta malaltia, perquè com sabràs, l'esclerosi múltiple és detectada en persones molt joves i és la segona causa de discapacitat després dels accidents de trànsit en persones joves. Per tant, ens trobem que és un moment molt clau en el que comença doncs, la vida familiar, la vida laboral. Per tant, hem d'acompanyar aquestes persones perquè es puguin adaptar a aquesta nova situació vital, no? I això ho fem doncs, a través de serveis d'intermediació laboral. Tenim també un centre especial de treball on hi treballen més de 100 persones amb discapacitat. Després també oferim serveis de neurorehabilitació perquè és tan important el tractament clínic, simptomàtic, com també el tractament rehabilitador perquè les persones puguin portar una vida el més normalitzada possible. I després també seria tota la part informativa i de sensibilització, no? O sigui, de conèixer la malaltia, d'empoderar les persones, d'ensenyar-los quins són els seus hàbits de vida saludables. I tot això linka una mica amb tot el que és el projecte d'enguany, que és el projecte del recient diagnosticat, perquè encara ara doncs, moltes persones recient diagnosticades doncs, els hi costa saber el que han de fer per gestionar la seva malaltia, no? Llavors aquí inaugurem aquest any un projecte nou en un nou espai, que és el projecte d'activació, en el qual intentarem que les persones recient diagnosticades els puguem dotar de les eines perquè puguin portar una vida molt autònoma, puguem gestionar molt bé la seva malaltia.
Clar, perquè entenc que, deies ara, és la segona causa de discapacitat en persones joves a casa nostra, no? Llegíem l'altre dia uns 9.000 catalans, no?, afectats per aquesta patologia i entenc que, a part, segueix sent molt desconeguda. És a dir, en parlem molt, però com que té moltes cares, allò que ens expliqueu habitualment, entenc que quan a una persona li diagnostiquen deu ser difícil imaginar-se què li ha de passar en un futur, no?
Sí, exacte. És la dificultat principal que ens manifesten les persones que ho pateixen i sobretot les recient diagnosticades, no? Que és aquesta incertesa. És a dir, saber què passarà amb la meva malaltia a curt plaç, a mig plaç i com puc programar la meva vida, no? Per això és tan important aquest procés de dir, bueno, m'acaben de diagnosticar, vinc a la Fundació, tractem el primer de tot, no? Doncs aquesta part una mica emocional, d'afrontament, no? D'aquestes eines una miqueta de gestió emocional de la malaltia i després doncs, bueno, li donem tota una sèrie de possibilitats, no? Que pugui fer nosaltres doncs, des de tallers, des de formació, des d'informació, perquè pugui activar-se i pugui mantenir doncs, una vida, no? Després ja en el seu entorn, el més independent possible, malgrat tingui la malaltia, no? Perquè llavors serà, doncs, bueno, ja la puc gestionar correctament a nivell emocional, doncs, bueno, ara vaig a veure què puc fer amb la feina, què puc fer amb la família, ho explico, no ho explico, o sigui, totes aquestes coses quedaran molt resoltes. I després, sobretot, tema també d'hàbit de vida saludable, no? O sigui, és importantíssim en l'esclerosi múltiple mantenir una vida saludable, que vol dir, doncs, una bona nutrició, un bon exercici físic i després un bon autoconeixement a nivell de gestió de les emocions.
Per tant, tota aquesta globalitat, no?, que s'ofereix en aquesta primera atenció, clar, parlàvem de la investigació, no? Deies, col·laborem amb la recerca, no?, per una malaltia que encara no té cura. S'està fent prou recerca en l'àmbit de l'esclerosi múltiple? T'ho dic perquè recordo que un dia, quan parlàvem, crec que era amb un doctor de l'Hospital de Sabadell al voltant del càncer, deia, tinc enveja sana, no?, quan veig tot el que hem posat tots de la nostra part per combatre el coronavirus, no?, que és cert que és una malaltia que ens afecta a tots, no?, però hi hem posat molt tots de la nostra part, ens hem allò donat la mà entre tots a països, administracions, centres de recerca, i hem arribat molt lluny, no?, i potser no ho estem fent per igual en d'altres malalties.
Bueno, la veritat és que l'esclerosi múltiple s'ha aconseguit, sobretot en els darrers 20 anys, uns grans avanços en el que és el tractament, no? No és un tractament definitiu, però sí que en una part de l'esclerosi múltiple, que és la remitent recurrent, que cursa en brots, doncs ara podem disposar d'entre 12 i 14 tractaments per fer una medicina molt personalitzada i intentar que la discapacitat i la progressió doncs, estigui bastant controlada, no? El que sí que és veritat és que, com tu deies, no? O sigui, la Covid ens ha fet veure que la recerca pot anar molt més ràpid del que nosaltres estem acostumats a veure, no? Perquè quan veiem un nou tractament, doncs fins que aquest tractament arriba, no? Passa la fase 1, la fase 2, la fase 3, després s'ha d'autoritzar Europa, després s'ha d'autoritzar Espanya, després cada comunitat autònoma doncs, també té el seu comitè regulador. Per tant, clar, fins que un tractament no arriba un cop identificada la molècula poden passar 10 anys, no? Per tant, tot això és molt lent i els malalts doncs, no poden esperar. Per tant, doncs, necessitem que això s'activi i això s'activarà doncs, sobretot a través d'una feina doncs, molt transdisciplinar, col·laborativa entre centres i no només a nivell del nostre territori, sinó a nivell mundial, no? Com s'ha fet en el cas del coronavirus. Per tant, bueno, és un gran exemple i això caldria doncs, que estirés endavant doncs, amb moltes malalties per bueno, doncs, accelerar una miqueta aquests tractaments.
Per tant, doncs, aquesta necessitat de tenir més informació, de tenir més fons al final per poder fer tota aquesta informació, no? També parlaves de la part de difusió, no? D'aquesta part de difondre, d'explicar tot el que està passant, no? De difondre la malaltia, d'explicar-la. En aquest sentit, jornades com el Mollet són molt importants també per allò de posar el focus mediàtic en una qüestió doncs, que passa d'aquestes característiques i que, per tant, es trasllada també als mitjans de comunicació, com estem fent avui a Ràdio Sabadell, no? El Cafè de la Ràdio. N'estem parlant, estem explicant coses d'aquesta malaltia?
Sí, totalment. O sigui, com tu deies, al final l'esclerosi múltiple és una malaltia que aniríem la malaltia a les mil cares, no? Perquè cursa d'una forma molt variada en cada persona. O sigui, tots coneixem persones amb esclerosi múltiple que estan bé i poden portar una vida pràcticament normal i després altres persones amb les mateixes edats o circumstàncies doncs que realment doncs, estan amb una progressió i amb unes dificultats molt importants, no? I això fa difícil explicar la malaltia perquè bueno, doncs hi ha persones que tenen una afectació més cognitiva, hi ha persones que tenen una afectació més de la marxa, unes altres més de la parla, i això és degut a la pròpia malaltia, o sigui, al final La malaltia doncs, afecta no?, la mielina, que és la que recobreix el nostre sistema nerviós central, i depenent de com afecti tota aquesta situació autoimmuna que fa que no arribin bé els impulsos nerviosos a diferents parts del cos, doncs afectarà d'una manera o afectarà d'una altra. I això fa difícil aquesta situació, no? I per això doncs, activitats com aquesta del mulla, del mouta, la poma, o sigui, totes les activitats que anem fent doncs ens ajuden moltíssim a posar-ho en primera línia i en poder parlar de la malaltia perquè s'identifiqui, no? Hi ha una cosa que, per exemple, ens diuen molts malalts i és que ells el que volen és que això es normalitzi, de que es pugui flexibilitzar, per exemple, en l'entorn laboral, no? Perquè moltes vegades quan els diuen, escolta, mira, és que tinc esclerosi múltiple, ostres, doncs el seu cap s'espanta perquè diu, aquesta persona potser d'aquí un any irà amb una cadira de rodes o tindrà moltes dificultats, no? Llavors hem de ser capaços d'explicar-ho prou bé, d'explicar on poden acudir quan la gent tingui dubtes, i tant pel que són les persones que ho pateixen, com pels seus familiars, com les persones que contracten persones amb esclerosi múltiple o les tenen al seu lloc de treball, que puguin venir a nosaltres i que nosaltres els hi puguem explicar l'especificitat i com poden fer accessibles els llocs de treball o com poden facilitar que les persones continuïn amb la seva vida habitual, perquè això és possible.
I entenc que també hi deu haver, en una malaltia que té unes simptomatologies tan diverses, també hi deu haver graus molt diversos, no? És a dir, gent que realment pot fer el seu dia a dia i gent que realment té un grau de discapacitat molt alt.
Sí, exacte. O sigui, és bàsicament el que parlàvem ara, no? Persones doncs, que realment estan bé i poden anar fent la seva vida més normal amb unes certes adaptacions, no? Adaptacions mínimes, com poden ser, doncs, per exemple, amb el tema de la fatiga, doncs saber-se regular molt bé les hores de treball, les hores d'activitat, les hores de descans, l'exercici, no? I després, doncs, bueno, el que dèiem, no? Malauradament encara hi ha persones amb la seva discapacitat doncs evoluciona d'una forma important i bueno, doncs llavors ja comencen doncs, moments en què es necessita la incorporació d'ajuts tècnics, doncs això, muletes, cadires, grues a casa, no? I això, doncs, bueno, és un pas, doncs, la veritat, bastant greu i bastant difícil per les persones que ho pateixen, no? Llavors, doncs, bueno, contra més recerca hi hagi, més avancem en aquest sentit, doncs ara és el nostre gran repte aturar la progressió i, per tant, no arribar a aquests punts tan avançats.
Rosa Masriera, directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres i recordeu mullar-vos el dia 11.
Que de fet podem dir que l'Ajuntament de Sabadell ens comunicava ara per línia interna que sí que s'ha sumat i per tant entenc que al llarg dels pròxims dies s'aniran sumant també més piscines municipals, en aquest cas doncs, també aquesta proposta del mullat per l'esclerosi múltiple. Rosa, gràcies.
Fantàstic, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.